El Museu d'Art acull des d'avui i fins al 23 de març l'exposició Cossos que parlen, les representacions del cos en les autores del còmic 1910-2022. Una mostra que vol posar de manifest l'evolució dels cossos presents a l'art en el darrer segle i la influència de l'estereotip patriarcal. En volem parlar de tot plegat amb la seva comissària, amb la Marica Vila. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
On surt l'origen d'aquesta mostra? Com apareix aquesta mostra?
Aquesta mostra està basada en la meva tesi doctoral, la investigació que vaig fer per fer la meva tesi doctoral, que es diu El cos ocupat, en la que demostro que el llenguatge del còmic ha estat un territori masculí que ha expulsat a les dones i, a més, ha ocupat el seu cos, no? De manera que les dones han sigut molt... El cos de les dones ha sigut molt protagonista dintre del còmic, però ocupat per la veu masculina. Llavors, aquesta exposició mostra, primer, rescata les autores des del 1910 fins al dia d'avui, demostrant que hi ha hagut autores sempre i que hi ha un discurs de les dones dintre del còmic, i, per altra banda, com s'han desembarassat de l'estereotip, quan hem començat a parlar amb llibertat, com hem trencat l'estereotip, com ens han presonat durant la dictadura i abans, i com ens hem anat desempallegant de la presó de l'estereotip, no?, sobre el nostre cos. Clar, i com els cossos lliures són absolutament diversos, no existeix la dona, sinó les dones, i les dones encara seria més extensiu a les persones, no? Seria a sota de cada expressió d'una dona ja surt la seva personalitat, la seva, que és única, no? I surt tota la seva expressió que no té... Que salta per sobre del gènere, no? Desmunta els constructes de gènere.
Clar, aquí deies, la primera frase ha estat brutal, no? El còmic ha expulsat les dones i ha ocupat el seu cos. Per tant, ens sí. ha construït com els homes els agradaven, els cossos de les dones.
Exactament.
O com els homes els havien dit que els havien d'agradar els cossos de les dones. Perquè
Exactament.
Tampoc sé per on hem de
sí,
començar.
Sí, sí, ells també estan sota aquest mandat, eh? O sigui, no és que... No és cosa de culpables homes i dones. Hi ha una ideologia masclista i patriarcal que està molt relacionada amb un sistema de poders i amb una ideologia que basa les relacions en el poder i que ha estat dominada pel masculí, diguéssim, no? Matxacant també els mateixos homes, eh? O sigui, els homes també han patit això. Dintre d'aquest sometiment, les més sumeses hem estat les dones i, sobretot, les més silenciades, o sigui, les que hem estat expulsades del lloc públic de la veu. Però, en canvi, el nostre cos ha estat super... en tot l'art, eh? No? I en el cinema, en els museus, en la pintura, però el còmic, que és un llenguatge que encara que té la mateixa edat que les sufragistes i que el cinema i que la premsa diària... però sembla com més jove, no? El còmic és un llenguatge considerat modern, subversiu, àgil, i en canvi parla de totes les revolucions, però la feminista mai l'ha silenciat absolutament. Al revés, ha construït les seves icones basant-se en els models més estricte i arquetípicament patriarcals, no? En canvi, ha silenciat les veus de les dones. Això, que ara s'està emmandant, ara està canviant, però ens ha costat a les dones des de dintre del còmic molts anys de lluita.
Clar, això t'anava a dir, perquè clar, és un recorregut, entenc, que fas en pràcticament un segle, no? En més d'un segle.
Sí.
Els darrers anys entenc que aquí hi ha un canvi bastant dràstic, no? Perquè cada vegada hi ha més dones fent còmics, també.
Molt pocs darrers anys, eh?
Molt pocs, eh?
Molt pocs. Molts pocs, això és molt recent.
Uh-huh. De què estem parlant?
I
potser 10-15 anys?
Això es veu, doncs mira, comencen a aparèixer, o sigui, dones sempre hi ha, i aquesta exposició demostra i mostra que des del precòmic, quan encara no era còmic exactament, sinó gags o a les revistes satíriques catalanes, que és on comença, hi havia dones. Allà ja hi havia dones. La nostra pionera, la pionera de les autores, de les ninotaires, per entendre'ns, és Lola Anglada, que sí que és coneguda com a il·lustradora infantil, però no és coneguda com a pionera ninotaire en les revistes satíriques amb tots els modernistes que són coneguts com predecessors del còmic, des d'APA, Opiso, Vagueria, tota aquesta gent, amb ells de forma igualitària, o sigui, la mateixa qualitat, el mateix tipus de còmic, tot això ho feia la Lola Anglada. I després la Josefina Tanganevi, que signava sota el nom d'Abel, que tothom creia que era un home, però era una dona, no? Així, doncs, des de llavors podem anar recuperant la veu de les dones, veient com Lola Anglada canvia perquè és redirigida a la literatura infantil i com
que això
canvia
donaria
el seu
per una
dibuix.
Anàlisi, també, Marica, perquè segurament aquesta situació es produeix perquè l'espai de la dona és la cura dels nens.
Bueno, és que, clar, exactament, és que aquest anàlisi està fet en el meu llibre Desocupar el cuerpo, que l'he publicat aquest any. O sigui, el podeu trobar Ediciones Marmotilla 2024, Desocupar el cuerpo, és l'anàlisi del que l'exposició és una part petita, però el llibre el que fa és analitzar tot el discurs del còmic, el lloc de la dona, el perquè d'aquesta invisibilització, no? I el perquè d'aquesta distribució de papers, no? Les dones amb els nens, els homes a l'espai públic, els homes a conquerir el món, les dones dintre de l'espai de la casa, els homes com a aventura, a disfrutar, a divertir-se, a expandir-se, i les dones, el còmic que s'ha fet per les dones directament, anomenat còmic femení per les nenes, era una escola de bons modals, de com ha de ser una dona o de com pescar un home. O sigui, eren unes normes dintre de casa, a l'interior, i per complir el rol encomanat de cura i de control de l'hogar, després de compradora compulsiva i sobretot de pescar. El seu treball final de carrera era, o sigui, la carrera molt curta, d'aparició pública, diguéssim, era des dels 15 als 21 o 23, i aquesta final de carrera era la boda, el treball final de tots els còmics, per això els còmics de noies no tenien continuarà.
Ostres, clar, perquè un cop ja havies aconseguit l'objectiu, no?, que necessitaves,
clar,
a la vida, no?
Clar, tornaves a començar la setmana següent un altre còmic que deia el mateix que el còmic anterior, i però que era, o sigui, no era continuat, no hi havia continuïtat, diguéssim, no? Amb excepció de, que això es veu a l'exposició perfectament, de Mari Notícies, que és la primera personatge femení amb... Que té continuïtat, que té el continuarà i que té capçalera pròpia, i és un personatge, i és periodista, i treballa. I les nenes dels anys 60 van dir, hombre, ja tenim un model, no? I llavors, quan llegies, obries el còmic, veies que deia la Mari Notícies, soy periodista porque, como a todas las mujeres, nos gusta chafardear.
Tot no podia anar bé. Tot no podia anar bé.
I a part d'això, la història era la història d'una nòvia acosada per su nòvio, que el nòvio la deixava, amb felicitat per d'ella, el nòvio la deixava treballar fins que es casessin, que era un advocat molt bon partido, però ella estava enamorada secretament d'un personatge misteriós que l'anava a salvar a tots els merders en el que es ficava com a intrèpida i irresponsable jovencita, no? Aquest tio que sortia de l'ombra, es deia Bruma, i la rescatava, és el seu amor, perquè ella cada vegada que anaven a fer un petó, ell desapareixia. Desapareixia per què? Perquè no es volia posar les banyes així mateix, perquè era el nòvio disfressat, no?
Mare meva!
Que la seguia a tot arreu, no? O sigui, aquest era el marge de llibertat, que és la llibertat tutelada, és un espai de l'exposició que s'explica això, no?
Ens hem quedat... M'estaves explicant, doncs, des de quan, no? Ara ha canviat aquesta visió i des de quan hi ha cossos diferents
al còmic. Aquesta visió
comença...
O sigui, als anys 70, a finals dels anys 70, que hi ha una revolució en el còmic, hi ha una generació, que és la del 77, que es diu la generació del compromiso, a la qual pertanyo, perquè sóc autora de còmic, això no ho he dit d'entrada, vull dir, fet aquesta tesi i sóc docent, però també sóc autora de còmic i sóc pionera en el trencar a l'espai de les dones, o sigui, les dones que dibuixàvem eren conduïdes a dibuixar pels nens o per les nenes, no per tothom. O sigui, no al còmic en general, sinó a fer còmic femenino o còmic infantil. Llavors, jo, el 77, entre amb molt poques altres dones, el que fem és trencar aquest espai i com estem lluitant amb tots els nostres companys per recuperar l'espai de l'autoria, recuperar el còmic com un mitjà de contacte amb els moviments socials i donar veu a la gent que no té veu, etc. El primer que ens trobem és que les dones no tenim veu. Llavors nosaltres trenquem aquest espai i recuperem la veu per les dones, i la nostra veu és una veu crítica i és transgressora, no? Però som molt poques, som 3 o 4 únicament, no? Que es veuen a l'espai de la transgressió de l'exposició que hi ha. Quan vingueu a veure-la, ho podreu veure i veure com es produeix el primer canvi, que comença amb Núria Pompeia i segueix amb mi, amb Montse Clavé, amb Mariel, continua a final de segle amb Laura i Marta Guerrero i Safeu, en el Víbora, i nosaltres amb el Trotxa, Troia, Rambla, el Jueves, bueno, amb totes les revistes de la transició som les que estem aquestes dones, que som una gota d'aigua amb un mar de noms masculins i amb un mar de revistes que tot el que únic que veus és pits i culs, perquè estan ocupades per aquest cos arquetípic i que es produeix en un diàleg entre nois, no? O sigui, entre l'autor, l'editor i el lector s'estan oferint els seus propis fantasmes, no? El seu propi alliberament, no pas l'alliberament de les dones, encara que passa per un còmic transgressor d'alliberament. No, aquí les dones estem cridant, dient, ei, que nosaltres no ens estem alliberant i necessitem fer-ho, no?
I a dia d'avui... diries que hem passat aquesta fase, que ja hi ha altres autores i que hi ha
aquí,
més presència?
El que t'estic intentant dir és que aquest espai dura molt temps, aquest espai així molt restringit dura molt temps, i el 2008 comença a aparèixer una generació d'autores gràcies, primer, al manteniment d'aquest espai, i segon, a les xarxes socials, primer la lluita d'algunes autores i segon el canvi d'espais d'escenaris, és a dir, les xarxes socials permeten que no hi hagi el filtre de l'editor, d'editors que deien los discursos de les mujeres no nos interessen perquè no nos hacen trempar, per exemple, deia el del Víbora, no? O hi havia aquest tipus de parabens, no? O dibuixes el que ells et demanen o llavors no apareixes, no? O apareixes tan oculta dintre de tota la gran veu testosterònica que no se't veu, no? O no se't busca allà. Vull dir, les dones no et van a buscar allà perquè potser diuen això és, no va per mi, no? Llavors, en aquest espai, a partir del 2008 al 2014, es comença a trencar i comencen a aparèixer fanzines, blogs, les dones comencen a ocupar internet, llavors comencen a aparèixer dones amb blogs i a partir d'aquí fem el col·lectiu d'autores, comencem a fer... Jo genero, estic fent la tesi doctoral i començo a contactar amb les joves que estan sortint i es fem el col·lectiu d'autores i a partir d'aquí comencem a tenir una veu més forta, diguéssim, no? I comencem a participar i a generar tot l'activisme demanar espai per a les dones i a demanar formar part dels jurats, demanar a les dones que s'integrin a la crítica també, a la teoria. Jo col·loco amb la meva tesi, col·loco tot el còmic i les dones a la universitat i tot el canvi de discurs, i a partir d'aquí comencen a aparèixer més discursos i comença a haver tot un moviment que lliga molt també amb el moviment MeToo, lliga molt amb tota la recuperació de les joves d'aquest feminisme que havia quedat una mica com cobert, no? Com tapat o paralitzat. Doncs... I aquí això genera comença a generar moltes autores. No ens enganyem. A l'any, quan es publiquen les publicacions, som una minoria. Uh-huh. Continuem sent una minoria, però són moltes més que abans.
Doncs ens quedem amb aquesta part positiva i amb mil ganes d'anar a veure l'exposició, eh? Realment tenim moltíssimes ganes de veure-la. Gràcies per haver-nos explicat també. Marika, gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
M'encantarà veure-us. Vinga,
adéu, bon dia.
Adéu.